obrim aquest espai del nostre entorn, avui sí que hem de parlar del nostre entorn al nostre entorn, perquè ens n'anem fins a la parròquia de la Massana. Saludem abans a l'Anna Villaplana. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Que avui tenies ganes de parlar-nos del Parc Natural del Coma Pedrosa i d'aquí un momentet en protagonista, no?
Doncs sí.
Per què en parlem?
En parlem perquè demà presentem la memòria anual del Parc Natural amb totes les actuacions que hem tingut aquest any, que no són poques, i n'hi ha unes quantes de destacables, jo crec.
Molt bé, d'aquí un momentet entrarem en comunicació amb Jordi Nicolau, que és biòleg i és l'assessor tècnic d'aquest Parc Natural del Coma Pedrosa. No avancem, si s'han de donar demà, doncs es donaran demà, no? Però potser la valoració precisament tècnica que ens pot fer el Jordi, que ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic, el saludem. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Parc Natural del Coma Pedrosa, que presentarà demà balanç sana d'activitats.
El balanç de totes les accions que hem dut a terme. No només durant l'estiu fem moltes activitats de cara al públic, però durant l'any treballem molt la part tècnica i aquest any doncs, ha estat un any molt intens.
La veritat és que s'han fet moltes coses i ha estat molt protagonista. No volem, evidentment, ni esmicolar cap roda de premsa ni cap res, però quina sensació tindria el seu assessor tècnic sobre aquest 2014 que acaba de passar?
Doncs bé, la veritat que ha sigut un any molt, molt positiu a nivell especialment d'actuacions d'envergadura. Tinguem en compte que el parc requereix doncs, moltes temàtiques diferents, esforços no només del Departament de Medi Ambient, sinó d'altres. Jo crec que totes les sinergies han sigut molt positives aquest 2014, com demostra la memòria anual.
Bueno, una mica per entrar en tema, jo crec que podríem fer un resum, tot i que això doncs, són coses que han anat sortint, tampoc desvetllem res que hagi de sortir en cap roda de premsa, però a nivell tècnic, per exemple, doncs, a mi m'agradaria destacar que ha estat un any en el que el Parc Natural del Coma Pedrosa forma part del conveni de Ramsar, que és un conveni internacional força important i que, per tant, doncs, posa també en relleu totes les... tots els hàbitats aquàtics d'Andorra, perquè amb aquesta inclusió del Parc Natural doncs, ja tenim totes les zones aquàtiques dins aquest conveni. No, Jordi?
Exacte. El conveni de Ramsar és un pas molt important doncs, per a la conservació d'aquests medis aquàtics de l'interior del parc i, a més, perquè doncs, aquesta etiqueta de formar part del conveni de Ramsar doncs, ens dona, diguem així, com un títol de que aquests hàbitats estan ben conservats i estan ben gestionats, que és un aspecte important i, a més, es pot servir com a etiqueta turística internacional doncs, de qualitat.
Clar, que aquestes són les parts importants, no? O sigui, la feina que es fa a nivell intern, no? Des del Departament de Medi Ambient del Comú, l'assessoria tècnica d'aquest parc, però això que transcendeixi, i si pot ser molt més enllà, òbviament, de la parròquia, doncs molt millor, no?
Exactament. Aquesta era una mica la idea i jo crec que seguim treballant en aquesta base, és a dir, el Parc Natural, dins de lo que són els parcs naturals a nivell europeu, doncs és una zona molt petiteta, però l'hem mantingut, s'ha cuidat durant molt temps i ara mateix doncs, podem aprofitar moltes d'aquestes accions que s'han dut a terme durant tant de temps com per anar-la ubicant dins dels entorns internacionals i establir doncs, aquesta perspectiva no, turística per Andorra.
Com ho veus, Jordi?
Exacte, totalment d'acord amb l'Anna. I tinguem en compte des del punt de vista internacional per se, però igualment també tenim en compte que la gestió d'un espai protegit de manera aïllada, doncs clar, no es pot fer, sinó que s'ha de tenir en compte tot el que ens envolta, siguin espais protegits transfronterers o contextos més amplis. Per tant, tenim en compte l'aspecte internacional és imprescindible i és una línia de treball molt important del parc.
Si algú no en té ni idea ni d'on és, ni què hi ha, ni què s'hi troba, ni què no s'hi troba, en el Parc Natural del Coma Pedrosa, Jordi, com li resumiries en un minut?
Doncs bé, és un espai protegit d'uns 1.500 hectàrees, petit, com deia l'Anna, però amb el context Andorra i amb la nostra escala doncs, de força i rellevància, que el trobem doncs, a les altes muntanyes, a la zona culminal d'Andorra, i per tant és el millor exemple que tenim aquí a Andorra i al Pirineu proper de lo que seria la fauna, la flora i els usos humans de l'altíssima muntanya andorrana.
Un lloc que... Creieu que en aquest any, com dèiem, de presa d'accelerador per tal de que transcendeixi no? fronteres, no només parroquials ni nacionals, sinó molt més enllà, s'ha començat a posar fil a l'agulla? Vull dir, ha començat a haver-hi feedback per part de visitants forans?
Doncs sí, de fet ja fa uns quants anys que estem notant uns increments i cada vegada més participació des de l'àmbit escolar, des de l'àmbit dels turistes i per tant crec que es fa una feina important de difusió dels valors del parc i conseqüentment doncs, hi ha aquest ús turístic cada vegada més gran. Per exemple, mira, a nivell del balanç de la memòria anual, enguany hem tingut el número de pernoctacions el segon més elevat des de la creació del parc a nivell del refugi de Coma Pedrosa. Hem tingut el número més elevat d'escolars que han participat en les activitats del parc. Per per tant, jo crec que a poc sí que cada vegada té més rellevància dintre d'aquestes línies tan educatives com turístiques.
Ara m'has llegit el pensament, perquè precisament volia parlar-te, i l'Anna suposo que també vol incidir per aquí, amb el feedback respecte a la canalla, no? O sigui, molts cops ens n'adonem que coneixem molt més entorns naturals, museus, monuments, paisatges, quan estem fora, que perdem el nas i tenim 7 dies de vacances i no parem, que no quan estem a casa, i, no, aquesta a la vegada és una assignatura a provar. Si ho fem amb la canalla, molt millor, no?
Exacte. De fet, bueno, sol passar, eh? Jo sempre penso que es fa estrany com es coneixen més, doncs, animals tipus els grans felins de la sabana, i en canvi, doncs, coses tan singulars o específiques com la serenella pallaresa, per exemple, que és un doncs és algo que queda amagat i no s'hi dona aquest valor, no? De fet, amb el Jordi treballem moltíssim en incrementar i sobretot anar curant cada vegada més les activitats que enfoquem de cara als escolars, i com deia el Jordi, tenim un bon feedback, les escoles ens estan responent, és un parc natural proper, també permet, doncs, no només partir d'explicacions que poden ser amb audiovisuals o purament una xerrada, sinó que permet apropar-nos a la natura i realment descobrir aquestes parts més singulars del nostre entorn.
Clar. Jordi, és que no hi ha res pitjor, com dèiem, que desconèixer el que és propi.
Exacte. Vull dir, si volem que la gent ho valori, primer de tot ho ha de conèixer, si no aconseguirem absolutament res. I d'aquí, doncs, aquests esforços, doncs, per implicar de més els nens, que en definitiva seran els que seran els responsables en un futur del parc. Hem d'aconseguir que ells se l'estimin i que ens el vulguin cuidar, perquè si no, malament.
Malament, rai. Com s'adequa el missatge, precisament, per un adult o per la canalla? Com adequa el missatge respecte al que és el Coma Pedrosa i el seu parc natural a la canalla?
Bueno, la veritat, en definitiva, la metodologia és la mateixa, que és intentar seduir. És, ja no és educació ambiental, sinó que és seducció ambiental. És explicar-los el que té realment d'enamoradís al parc, no? Sigui a nivell de curiositat, sigui a nivell dels seus elements, i això, i que sentin, doncs, com veïns, que realment són veïns seus, si sigui pel visitant o sigui per l'escolar.
Evidentment que sí. Visites foranes d'escolars també n'hi ha, o no?
També en tenim, menys, però també en tenim. Sobretot el que seria el tema ja estival. Sortides de final de curs, etc.
I aquest any també hem tingut dos grups d'escoltes catalans que no només han passat pel parc, sinó que s'han apuntat a fer accions dins del parc, ajudar-nos dins de l'entorn natural a desenvolupar una mica, doncs la senyalització o bé, doncs, temes de protecció. Ha estat...
Aquesta va parlant, Jordi. Com està treballat el tema de la senyalització? Que és una de les coses importants. Perquè podem tenir un entorn fantàstic, però si no sé cap on tiro, l'únic que hauré de fer és trucar a urgències. Escolta, que m'he perdut.
Alpify,
fer un Alpify, no?
Sí, és un tema important, i a més un tema... Si es fiqueu la idea de ficar cartells, doncs, amb cota molt elevada a bastants quilòmetres de qualsevol accés i a venir d'accedir a peu, doncs és un tema realment complicat i que s'hi dediquen molts esforços. Enguany, com també va passar l'any passat, els grans esforços de senyalització, i més que la senyalització in situ de construcció de banderoles i instal·lació, s'ha realitzat gràcies a un equip de voluntaris que hem tingut enguany, que és el Cos de Voluntaris per la Natura, que treballen a nivell de tota la parròquia, però el Parc Natural s'hi fa un gran esforç, hem tingut una brigada, doncs, tot l'estiu.
Deixa'm dir una cosa, Jordi, iniciativa que transcendeix, òbviament, el tema mediambiental. Recordem,
sí, recordem
que aquest programa Voluntaris per la Natura, que com a mínim aquí, si no vaig errat, la Massana era pionera a l'hora de desenvolupar-lo, era, corregeix-me, Anna, formar, no?, a una sèrie de gent que no estava en el trànsit habitual ni de l'òrbita laboral ni de l'òrbita acadèmica, escolar, per tal que trobessin alguna motivació amb una cosa tan pròxima com és precisament la natura del propi patrimoni, no?
Exacte.
I això ha funcionat de fàbula, per lo que recordo haver parlat amb la Jael, em sembla, i amb tu, sobre aquesta qüestió.
Sí, de fet, ara just estem amb el que és la selecció dels joves, dels i les joves que faran part d'aquest tercer curs del cos de
voluntaris.
Tercer. I amb l'anàlisi que hem fet d'aquests dos primers anys hem pogut destacar que els joves que hi han passat, és a dir, la primera i la segona promoció, tots ells estan o estudiant o treballant, al qual ens posem una situació...
Crec que és un èxit absolut, eh?
Totalment.
O sigui, haver trobat aquell punt de motivació, Jordi, i transcendint, com dèiem, el tema únicament mediambiental o de patrimoni, no?
Exacte.
És una funció social, em sembla, fantàstica.
Exacte, sí. I mira, de fet, fa pocs dies li comentava l'Anna, la setmana passada feim unes tasques de cooperació amb un altre parc natural, i ens vam trobar concretament un dels nois d'aquesta segona segona tanda de CBN que estava treballant allà. I resulta que tot el treball i tot això doncs, està treballant en un espai protegit. És una cosa doncs, que evidentment ens satisfà i veiem que a més se'ls dona una continuïtat amb aquests nois. És molt important.
Mira, això que has esmentat ara serveix també per una cosa que hem repetit amb l'Anna potser 433 vegades, i és que el medi ambient no sap de fronteres.
Exacte, exacte.
El medi ambient no sap de passaports, ni de tanques, ni de res, ni l'aire, ni els rius, ni els boscos, ni res. Vull dir, no saben d'aquestes coses, van una miqueta per lliure, no? Clar, si tenim molta cura del que és el Parc Natural del Coma Pedrosa i la gent dels veïns interns i externs no entenen, serà una mena d'illa, no?, tipus l'aldea d'Astèrix.
Sí, sí.
Que esperem que no sigui el cas, no?
Com a mínim, exacte, ja sabem que, a més, una illa com així no pot funcionar. Encara si tenim molta pol·lució, per dir-ho així, fora d'aquesta illa, aquest aire igualment anirà a l'illa, i qualsevol problema que hi hagi, aquesta illa l'afectarà. Per tant, és inviable conservar només aquestes petites illes com si fossin santuaris, perquè al final els impactes de fora també hi afectaran.
Òbviament, som malauradament més poderosos, eh? Les forces de Juli César acostumen a... O no tenim poció màgica, no? Allà. Per cert, acció molt xula, no només la ornamental, sinó la de, com li dieu, avui en aquella cosa que hi ha al pic de Coma Pedrosa,
l'escultura del cim.
Sí, no, però...
La gran fita.
Ah, no.
Jo anava per
l'altre. Et refereixes a la taula panoràmica.
La taula aquella panoràmica, em sembla una passada, i a més una cosa, amb una simplicitat, però amb una utilitat, doncs... perquè sovint la gent diu, sí, perquè coneix els pics i tal, però la gent que no sap allà té una guia fantàstica,
sí.
Únicament seguint la línia recta.
Sí, sí, sí. És una taula que, a més, n'estem molt orgullosos perquè ha estat realitzada des de dins de l'equip tècnic del Comú, és a dir, hem tingut una persona dedicada a anar descobrint tots els pics, uh-huh, senyalitzar-los i després doncs, traduir-ho en aquesta fotografia aèria que es pot veure dalt del cim.
Que és xulíssima, Jordi?
Sí, la veritat és que sí. I bé, i a més, clar, et dona informació, com tu bé deies, de saber i conèixer una mica, interpretar els pics que hi ha, però no tenim en compte també que partíem d'una situació que requeria un envelliment allà al cim, doncs, per la infraestructura que hi havia. I aquesta infraestructura, a part d'haver-me informat, doncs, ha tingut en compte això de millorar l'aspecte paisatgístic i, per tant, la conservació en general del parc i de la zona més emblemàtica com és el cim de Coma Pedrosa.
Mm-hmm. Molta gent arriba a aquest punt més alt, amb l'escultura i amb aquesta taula panoràmica?
Doncs sí, pensa que a nivell del públic excursionista tenim dos destins principals, per dir-ho així, un seria el refugi i bona part de la gent que puja al refugi també, evidentment, vol fer el cim de Coma Pedrosa perquè és el principal atractiu des del punt de vista excursionista.
Clar, perquè és un lloc alt, però és un lloc assequible, no?
Exacte, un cop veig el refugi, de fet, acaba d'arribar al cim... És una passejada més i el tens tan a prop que et crida l'atenció i a part amb l'etiqueta aquesta de ser el cim més alt d'Andorra doncs evidentment doncs, tenim força gent que hi accedeix i el llibre de Piades és un dels que on es destaca la quantitat de gent que passa anualment per dalt.
Que deixa testimoni i deixa respecte també o no? La gent que puja respectuosa, Jordi?
Bé, la major part val a dir que sí. La gent que ja fa aquestes caminades doncs, té cert amor per la natura, si no ja no s'entendria que es fes. Però tot i així cal tenir en compte també que cada vegada som més gent els que ens escapem de la urbe per anar-nos a la muntanya i no sé si potser amb el context de crisi o no, però sí que tenim un percentatge de gent doncs, que potser no està habituada i, vulguis o no, ens trobem, com sempre, deixalles. No és un problema, però sí que existeix això.
Això d'aquelles coses que jo no entenc. Sí, tu estàs a casa teva i et menges un bocata i agafes el paper i el poses on toca. Si vas a casa d'un altre, i jo entenc que això és casa d'un altre, pues agafes el paper, te l'endús i el poses on toca. És que em sembla de calaix. No sé, ja són certes coses que dius, com pot ser que a vegades... hi hagi aquests comportaments tan absolutament irracionals.
Jo crec que amb residus així més normals, com són els plàstics, els papers, o així, cada cop en veiem menys. Però hi ha una cosa, i ho dic a contracor, el tema dels fumadors. Doncs,
clar.
Jo no entenc tampoc com es llencen les borilles a fora al carrer, però menys si estàs en un entorn natural. I el cim, precisament...
I de risc.
Sí.
No? I amb un Rei Jordi, evident, no?
Sí, sí, evident.
Pues això, en el cim potser una de les coses que jo destacaria que potser crida més l'atenció és això, arribar i trobar-te doncs, el que ha pujat i ha fet el cigarret i l'ha deixat allà com qui deixa el premi, no?
El record, exacte.
Sí, sí.
Deixa un candau, home, deixa un candau, fes-te una foto, però no deixis això perquè forma part, evidentment, de la brutícia que no hauríem de deixar. Última qüestió, que hem d'anar marxant, Jordi. A més, el Coma Pedrosa... diguem-ne que podríem fer com Vivaldi, no? Fer una visita a les quatre estacions. Sí. Perquè trobaríem quatre imatges panoràmiques 360 graus absolutament diferents, no?
Exacte, exacte, de la nit al dia. Vull dir, a nivell paisatgístic, ara no té res a veure amb el que poguéssim trobar a l'agost, i fins i tot també des del punt de vista bueno, del paisatge en general i de les comunitats naturals. Ara tenim ocells hivernants, a l'agost tenim ocells estivals, tenim a la tardor doncs, la migració, és totalment diferent. Al juliol la floració que tenim és espectacular. Ara, doncs, els únics elements protagonistes són el gel i la neu, però igualment vells, no? Però sí, és això, tenim quatre estacions totalment diferents una de l'altra.
Quina foto et faríem ara, en el punt més alt, allà on tenim l'estàtua i la taula? Quina foto trobaríem? Totalment blanca?
Totalment blanca, sí, sí. I més ara, amb aquesta, bueno, el que tenim avui i el que hem tingut aquests últims dies, totalment blanca. També veiem, evidentment, el fons de Vall de l'Insal, llocs així que salven una mica encara del gran gruix de neu, però tot protagonitzat per l'element blanc, sí, sí.
Doncs ja tocava, eh?
Sí, la veritat.
Hem estat massa dies aquí, hem tingut un anticicló tossut, com diu el nostre meteoròleg. Doncs molt bé, demà, presentació, quan?
Serà a les 10 del matí, Jordi?
Sí, sí, sí.
A les 10 del matí presentem la memòria anual i fem la primera reunió anual amb el comitè consultiu.
Doncs molt bé. Jordi, moltíssimes gràcies per atendre la trucada i molt bona feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, merci.
I a l'Anna Viaplana, evidentment, també. Moltíssimes gràcies, Anna.
A tu.
Tot un plaer.